El cafè de la ràdio.
L'Hospital de Sabadell té actualment 118 pacients ingressats, 6 menys que divendres afectats per coronavirus, tot plegat després que durant aquest període hagin mort 5 malalts a conseqüència del virus i malgrat que les hospitalitzacions han crescut en una vintena durant el cap de setmana. D'altra banda, els pacients a la UCI i a la unitat de semicrítics són ara de 35. Ara bé, la ciutat ja ha superat els 15.000 casos de coronavirus i la velocitat de contagi s'ha situat darrerament al 0,91 i el risc de rebrot als 207 punts. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies minva molt lleugerament fins als 227 casos per cada 100.000 habitants. Analitzem aquesta situació en conversa amb el doctor Manel Cervantes, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Molt bon dia, doctor Cervantes.
Molt bon dia, què tal?
Quina és la situació del Taulí a hores d'ara? A nivell valoratiu, les xifres les dèiem, les teníem d'ahir a la tarda, no sé si han canviat molt, però a nivell valoratiu, quina és la situació al Taulí?
Les xifres són adequades, són exactes, varien sempre d'un dia per l'altre una miqueta, però el transcendent és que la reducció que estem tenint molt evident és lenta. O sigui, no estem tenint una davallada de cop de casos, sinó que en un mes hem reduït un 30% els casos. Els malalts d'UCI sempre són els darrers que es noten, amb la qual pràcticament no hem reduït en el darrer mes. O sigui que és una situació millor, però lenta i que encara ens preocupa.
Clar, actualment tenim aquesta xifra de malalts. La UCI segueix sent, per tant, el punt crític? És a dir, l'alta incidència o l'alta ocupació de la UCI és el punt crític a hores d'ara també?
Sí, la UCI alhora és el punt crític i és el punt que ens demostra que hem reaccionat bé des de la primera onada. Si nosaltres tinguéssim els mateixos llits que teníem a la primera onada, no és que estiguéssim crítics, és que estaríem sobrepassats des de fa 4 mesos. La possibilitat de que els hospitals catalans haguem aturat aquesta segona onada és perquè els llits de crítics al país s'han duplicat i el Taulí concretament s'ha multiplicat per 3. I que realment això ens ha permès poder atendre bé tots els pacients greus que al mes de març i abril no tenien possibilitats de tractar. I això molt probablement té que veure amb la reducció de mortalitat que hem tingut amb els pacients des del mes de setembre, que és quan comença la segona onada. De fet, parlar d'onades a mi no m'agrada molt. O sigui, des de que va començar l'epidèmia al món, hi ha una única onada i aquesta onada comença a baixar a nivell mundial, però encara de forma incipient. O sigui, que hem d'estar molt alertes.
De fet, aquesta és una de les qüestions que li volia preguntar, no? Estem parlant d'aquesta tercera onada, malgrat no li agradi parlar d'onada, és un sistema que fem servir molt en general. Podríem dir que actualment, amb la situació actual, estem sortint d'aquesta tercera onada o encara no, doctor?
No, sortint no és la paraula. Estem reduint molt els casos i el que ens va passar entre la onada d'octubre i ara l'hivern és que no vam arribar a fer net. A la primavera passada, al maig i al juny, pràcticament ens vam quedar sense pacients als hospitals. Al Taulí, concretament, vam estar diverses setmanes que només teníem 2 pacients ingressats. Això ara no ha passat. En tercera, no hem deixat de tenir 70 o 80 pacients ingressats i ara, en aquest moment, encara en tenim pràcticament 120. O sigui que ens falten setmanes per poder dir que la tercera onada ja hem sortit. Ara, hem de ser també realistes, la cosa està molt millor. O sigui, els ingressos són pràcticament la meitat del que eren fa 3 setmanes, encara que encara n'hi hagi, i l'ocupació de l'hospital permet atendre la resta de pacients que tenen altres patologies. Ara no tenim cap cirurgia suspesa, no deixen d'ingressar els pacients programats per fer el que calgui. O sigui, realment la cosa està millor.
Ha canviat, però, el perfil de malalts que han ingressat en aquests últims dies i en aquesta tercera onada, o al final encara estem en la mateixa situació?
Jo tinc la impressió de que això ha canviat molt poc. Hi ha moments en què sembla que predominen una mica més els pacients més joves, aleshores venia un brot en una residència i la cosa canviava. El que sí que estem veient, i a tota Catalunya, és que els pacients més grans, sobretot els que venen de residències, s'han reduït moltíssim, tant pel que fa al nombre de casos com, sobretot, pels pacients greus que necessiten ingressar. I això és evident que pot ser un fenomen epidemiològic de que l'onada vagi de baixada, però la impressió que tenim és que les vacunes funcionen i que un cop hem vacunat a tota aquesta gent més vulnerable, el nombre de pacients s'està reduint. Això ho podrem confirmar en poques setmanes, però és la impressió que tenim la gran majoria dels clínics, és que veiem que els pacients que venien i se'ns morien per malaltia greu, especialment en majors de 80 anys, s'han reduït moltíssim.
De fet, és una de les qüestions que li volia preguntar, no? Perquè entenc que el fet que ingressin menys persones d'edat avançada provinents de les residències, després parlarem de què passa amb les que no estan vivint en residències, eh? Però això també pot anar, ha d'anar agafat de la mà d'un descens de la mortalitat de forma important?
Això esperem. O sigui, l'opció que s'ha fet al nostre país de començar a vacunar a la gent més vulnerable no és epidemiològicament la millor. O sigui, si volem atacar una epidèmia, hauríem d'anar a buscar els casos més contagiosos, que normalment és la gent que té més activitat social, o sigui, la gent més jove. Però, òbviament, això és una plateret de la balança, l'altra és que no volem que la gent se'ns mori. I, per sort, jo crec, el meu criteri s'ha fet bé i el nostre país ha decidit començar primer per la gent més vulnerable. I ha anat bé, en 2 mesos tenim vacunat pràcticament a tota la població vacunable de la residència, sempre hi haurà algun pacient que no vulgui o alguna família espantada, però això és minoritari. El que ara ens toca és córrer a fer això a la població general gran. I ja no parlo de 80, ja parlo de 80, de 60, d'anar baixant l'edat i vacunar a tothom. I espero que l'arribada de vacunes, que ara és una miqueta més, sembla més ràpida de la que estava sent el mes anterior, ens permeti fer-ho aviat. La logística és complexa, però jo crec que ens hem posat les piles i que ho hem d'aconseguir, que en 2 mesos hem de vacunar tota la gent major de 60 anys.
I això, vacunar la gent major de 60 anys, es notarà sobretot en els hospitals majoritàriament i no tant a l'atenció primària? Em refereixo a... ja seguirà havent contagis, no? Perquè el coronavirus és aquí, és present, però entenc que les conseqüències d'aquest coronavirus i d'aquests contagis no seran tan greus i, per tant, no arribaran als hospitals, però l'atenció primària seguirà tensionada atenent aquestes persones que es puguin contagiar. Quina és la previsió que creu que pot, o l'evolució que pot tenir la pandèmia en aquest sentit?
Jo amb això no sóc gaire optimista. Jo crec que encara ens queda una onada d'aquestes que diem un rebrot. Vull dir, jo tinc la impressió que el fred no ha marxat, que el mes de març-abril encara hi ha la possibilitat d'empitjorar perquè no tindrem prou gent vacunada encara. També crec que aquesta hipòtesi de que només podrem reduir els casos greus però que els casos lleus continuaran havent-hi, això està per veure. La meva impressió és que la vacuna també serà útil per reduir els contagis. És que això encara no s'ha demostrat i no podem dir-ho obertament, però jo espero que aquesta vacuna redueixi els casos greus i redueixi els casos, o sigui, que hi hagi menys contagis. Però això no crec que ho puguem veure poblacionalment fins al mes de juny o juliol.
Fa unes setmanes l'escoltàvem també a Ràdio Sabadell, en aquest cas des del Connectats, no? I no el veiem gaire optimista respecte al fet d'aconseguir les xifres de vacunació de cara a l'estiu, aquest 70% del que es parla de població. Em deia ara, les últimes setmanes s'ha avançat una mica, sembla que s'ha incrementat aquest ritme de vacunació. Ara ho veu diferent? És a dir, ara creu que a l'estiu podem estar ja amb aquest percentatge de població vacunat?
Jo recordo que el meu grau de pessimisme era considerar que l'estiu és molt llarg. Si considerem a finals de setembre, és possible. Si ens fem la idea de que el juny ja estarem vacunats, que ja és l'estiu, lamentablement crec que no prou. I no és un tema de voluntat política o de dedicar prou infermeres o prou equips, és que les vacunes no arriben tan ràpidament com havíem previst. Si l'aprovació de la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, que es preveu que pugui ser aquest mes de març, permetés la fabricació aquí, que com sabeu és una possibilitat, hi ha una indústria farmacèutica del país que podria fabricar les vacunes de Janssen, potser tindríem una accelerada, tant de bo, però de moment això encara no ho tenim.
Una de les peculiaritats, ara em dirà que no és així, però si més no la que percebem, perquè crec que no havíem seguit mai un procés de vacunació tant al dia com estem seguint el de la pandèmia del coronavirus, és la varietat de vacunes, de marques comercials, d'efectes secundaris, etc. És igual amb quina vacuna rebem la protecció? És a dir, totes les vacunes que hi ha al mercat són eficients per igual?
Jo crec que sí. que són totes molt bones. La comparació entre què és millor i pitjor només es pot fer amb estudis comparatius ben dissenyats, i en aquest moment no estem per fer aquestes coses. No ens interessa molt saber si una protegeix el 80 i l'altra el 70, perquè les necessitem les dues. Si tinguéssim prou capacitat per tenir la vacunació del 80% per tothom, doncs potser ens ho podríem plantejar, però si tenim una del 80 i una altra del 70, doncs les dues són bones. O sigui, l'estratègia de vacunació ens ho mirem des d'un punt de vista individual, i és lògic que cadascú pensi en si mateix quina vacuna li posen, però l'estratègia de vacunació és fonamentalment col·lectiva. A la que tens una vacunació de més del 70% de la població, és fàcil que aquella malaltia ja no afecti fins i tot els que no es vacunen. O sigui que la clau és arribar a aquestes xifres poblacionals àmplies, i no m'importa gaire quin tipus de vacuna, sempre que s'estudiïn bé els seus efectes secundaris. El que no pot ser és que s'aprovessin vacunes sense estudis adequats, però fins ara, malgrat la rapidesa amb què s'ha fet tot, els estudis han seguit el seu curs habitual. Ara tenim llacunes, si no sabem quina és la millor vacuna per majors de 80 anys, doncs mala sort, però sincerament, si no tinguéssim cap altra, estaríem vacunant a tothom amb l'AstraZeneca, encara que es digui que no es pot donar a majors de 55 anys. El que passa és que no hi ha estudis suficients per saber si és millor o pitjor amb majors de 55 anys, però si fos l'única que tinguéssim, i tant que la posaríem. De fet, els anglesos l'estan posant. O sigui, no tenen limitació d'edat amb l'aprovació per l'ús de la seva vacuna. També és possible que al final s'acabi demostrant que una és millor que l'altra en determinat tipus de pacients. Però ara ja parlo de temes més de col·lectius especials de pacients, per exemple, els immunodeprimits. Saber quina és la millor vacuna, doncs ho haurem de saber amb estudis addicionals, perquè això no ens ho ha dit a l'estudi de registre. Però la veritat és que això és un tema menor. És important per saber-ho, però de moment hem de vacunar a tothom que puguem amb les vacunes que tenim, i totes elles són bones, fins i tot la russa, que encara nosaltres no l'hem comprat, però que les dades que s'han publicat de la fase 3 en una revista prestigiosa com el Lancet donen uns resultats molt bons, i els russos científicament són un país potent. No. A vegades menysprem algunes coses perquè no ens en refiem, com dels xinesos, i resulta que els xinesos van fer el genotipat del virus en 4 setmanes. Això és una cosa extraordinària, no s'havia fet mai. Per descobrir la sida ens vam passar 5 anys. O sigui que el que ha passat amb el coronavirus, per desgràcia, té molts aspectes negatius, però científicament ha sigut un abans i un després. Tenir una vacuna abans d'un any de sortir un microbi nou no havia passat mai.
Els ciutadans que diuen, ho veiem sobretot per les xarxes, d'acord, sabem els efectes a curt termini, però no podem saber els efectes d'una vacuna a 5 anys vista perquè no hi ha temps material, no s'ha pogut fer un estudi, no?, que miri si hi ha efectes a llarg termini. Què els diria a aquests ciutadans, doctor?
Que sí sabem els efectes a curt termini i a mig termini de tenir el coronavirus. Hem de fer el possible per estalviar-ho. I si amb els estudis habituals de provar primer en animals la toxicitat, la heterogenicitat, el problema amb els embarassos, després amb persones, la seva eficàcia en grups de 40.000 persones, doncs jo crec que tenim informació suficient per començar. Si estiguéssim parlant d'una vacuna per la grip, on ja tenim altres alternatives, doncs probablement exigiríem un estudi a 4 o 5 anys vista, però és un altre escenari. És com per la vacuna de l'èbola. O sigui, si hi ha una candidata que ja s'està utilitzant la vacuna de l'èbola, no li exigim 5 anys de continuïtat. Exigim-li que amb els primers 3 mesos d'administrar-la la gent no agafi l'èbola. Una malaltia que mata més del 60% de la gent que l'agafa, doncs només que tinguem una vacuna que redueixi la mortalitat ja és suficient. Si a sobre, com sembla amb el coronavirus, aconseguim no només reduir la mortalitat, sinó reduir la gravetat en general i probablement reduir la contagiositat, doncs fantàstic, ja la tenim.
Deia ara, fa una estona, el mes de març i d'abril poden ser mesos complicats per allò que el fred no se'n va, per tant, doncs, aquestes últimes fuetades de l'hivern poden tenir conseqüències també a nivell de pandèmia. En general, per tant, com veu l'evolució de la pandèmia?
Home, jo crec que tenim una incògnita, que és l'aparició d'algun virus diferent, en el sentit de que pugui reinfectar-se la gent, que és el dubte que hi ha amb alguna d'aquestes soques noves. Però això, en tot cas, seria una raresa, no és, de moment no ha passat. Aquesta soca britànica que tant de moda està, jo crec que probablement el que ha condicionat és que els anglesos, quan les coses van malament, ara en lloc de donar-li la culpa al govern o als epidemiòlegs, li dona la soca britànica, mira, tant de bo. De fet, ara Anglaterra està millorant les coses i no ha canviat la soca, és la mateixa. El que ha passat és que s'han fet unes mides de restricció més adequades de les que feien servir al Regne Unit i de cop ha començat a baixar. I el ritme de baixada és similar al que vam tenir nosaltres al març, similar al que va tenir Nova York a l'estiu passat. O sigui que jo no crec que de moment això hagi tingut transcendència. És cert que s'ha d'anar vigilant, però jo tinc la impressió que les soques no seran el problema fonamental pel que veig. O sigui que si això no és un problema i tenim el 70% de la gent vacunada, la tardor el coronavirus pot ser una malaltia ocasional, però no epidèmica com està sent ara.
Amb aquest missatge optimista em quedo, doctor Cervantes, perquè veure la llum al final d'aquest llarg túnel, quedar-nos amb que a la tardor el coronavirus pot ser doncs, una malaltia d'aquesta magnitud és molt i molt important. En aquest sentit,
sí, però ocasional vol dir que no haurà desaparegut. És difícil que amb el plaç d'un o dos anys el virus desaparegui. Encara el tindrem aquí, tindrem pacients greus, però probablement seran pocs.
I això vol dir que haurem de seguir anant amb mascaretes i mantenir distàncies, rentats de mans, bombolles de convivència i totes les restriccions que acompanyen el coronavirus?
A mi, de totes les restriccions que estem fent, la que em sembla que es quedarà per molt temps és ventilar molt bé els espais tancats i portar una mascareta en espais tancats. La resta, jo tinc la impressió que es podrà anar suavitzant a poc i vigilant, això sí.
En aquest sentit, li volia preguntar per les paraules que deia la consellera de Salut, Alba Vergés. Deia que estem en unes setmanes claus perquè el risc d'una quarta onada en aquests moments seria del tot dramàtic. I està d'acord?
Sí, perquè té un argument molt clar. És que no hem fet net ni a les UCIs ni als hospitals i continuem tenint molts pacients ingressats. Tornar a començar una corba ascendent ara ens agafaria amb més problemes que ens va agafar a primers de gener o a l'octubre. No vol dir que no es pogués respondre, però seria molt preocupant. Això vol dir que hem d'anar vigilant, que encara no hem aconseguit posar-nos al zero, com per dir, mira, ja vindrà una altra onada i estarem ben preparats. No, ara ens agafaria pitjor una onada del que estàvem fa 3 mesos.
Per tant, restriccions s'han de mantenir també de cara a Setmana Santa, doctor?
Jo no sé si mantenir o s'han de triar les que s'hagin demostrat que van millor, però algun tipus de restriccions jo crec que s'hauran de seguir mantenint. Espero que no totes. Per exemple, si recordem el que va passar quan es va decretar l'estat d'alarma, el primer que es va fer és prohibir que els nens anessin als parcs infantils. Doncs bueno, ara ja sabem que això no té transcendència, doncs espero que ningú se li acudeixi tornar a tancar els parcs infantils. Igualment espero que les activitats a l'aire lliure es vagin obrint progressivament, probablement fins i tot l'esport de masses. O sigui que no crec que a l'aire lliure s'hagin de mantenir massa temps.
Futbol en públic?
És una opinió personal meva exclusiva.
M'està dient futbol en públic, doctor Cervantes?
Hi ha països europeus que ja tenen esport de masses en públic. Probablement no amb el mateix aforament i això s'haurà de vigilar molt. El que sí que és segur és que no és ara el moment. Estem parlant de futur, de quan tinguem els hospitals nets i molt pocs casos. Ara, en aquest moment, el que toca és triar les mides que han anat millor. Epidemiologia ho està treballant molt i aquestes mides mantenir-les i probablement mantenir-les tot fins a l'estiu.
Doncs ens quedem amb aquest missatge i amb aquesta evolució d'aquesta pandèmia. Em quedo, sobretot, doctor Cervantes, deixi'm que m'agafi l'optimisme, que de tant en tant ho necessitem, amb aquesta idea de que a la tardor el coronavirus pugui ser una malaltia ocasional. Seria una molt bona notícia, segur, per la societat i un símptoma que hem evolucionat en aquest procés de vacunació. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que li vagi molt bé, doctor.
Moltes gràcies. A reveure.